Molt bona tarda, són 8:15, sóc el Guillem Soler i comencem l'edició de l'Eix 59 d'avui, dimecres 2 d'abril de 2025, l'informatiu de Sant Feliu de Codines, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i el Moianès. Arrenquem amb els titulars perquè avui parlarem que la Generalitat preveu instal·lar bandes sonores a 19 quilòmetres de la C-59 i també a la carretera que va de Mollà cap a Vic i cap a Manresa. L'activista camerunès Sani Ladan participa en una xerrada a Caldes en el marc de la gira de primavera de ciutats defensores dels drets humans. L'espai de creació i residència artística a cobert de Mollà es consolida com un referent cultural de la Catalunya central.
El butlletí dels municipis de la C-59.
Comencem l'Eix 59 d'avui amb un bloc de notícies sobre el Moianès perquè el Departament de Territori preveu redactar projectes de bandes sonores longitudinals en 700 quilòmetres de la xarxa viària entre el 2025 i el 2026 i destinar-hi 2,5 milions d'euros. Als nostres pobles s'instal·larà aquest mecanisme en dues carreteres. Ens ho detalla tot això en Jordi Gibert.
Aquests elements, quan els trepitja un vehicle, generen soroll i fan vibrar els cotxes i es col·locaran a la C-59 i també a la Nacional 141C, la carretera que uneix Mollà amb Manresa i Vic i que també travessa les poblacions de Calders i Collsospina, al Moianès. S'instal·len al mig de la carretera per separar els dos sentits de circulació i en el cas de la C-59 s'aplicarà a més de 19 quilòmetres de la via i en el cas de la N-141C a 18 quilòmetres. La iniciativa s'ha presentat conjuntament amb el programa 2+1, que busca passar a tenir carreteres a Catalunya en zones on hi hagi 3 carrils. D'aquesta manera es vol millorar la fluïdesa del trànsit. Tot plegat, les dues mesures busquen reduir entre un 80 i un 100% els accidents mortals. De fet, Territori concreta que el 40% dels accidents per xocs frontals a les carreteres convencionals de la Generalitat són per distraccions com a factor únic i un 20% més com a concurrent.
I seguim amb tu, Jordi, perquè l'ADF Les Vinyes, que agrupa voluntaris d'Artés, Calders i Monistrol de Calders, ha començat una campanya de micromecenatge a través de Barcami per poder comprar un nou camió per l'entitat.
L'objectiu és aconseguir 15.000 euros per comprar un camió que els permetrà millorar la seva capacitat d'extinció en incendis i ampliar els treballs de prevenció. Aquest vehicle, equipat, els permetria accedir a zones complicades i actuar amb més rapidesa i efectivitat en situacions d'emergència. Els ajuntaments dels tres pobles que formen part de l'ADF ja porten el 57% del finançament del total del cost del vehicle. Ara l'entitat buscarà amb aquesta campanya aconseguir la resta dels diners necessaris. De moment, amb 9 dies de campanya de micromecenatge, l'entitat ha aconseguit més de 6.000 euros. Es pot col·laborar via el portal web de Barcami.
I acabem amb aquest bloc inicial del Moianès, perquè a Mollà, la capital, l'espai de creació i residència artística a cobert es consolida com un referent cultural de la Catalunya central. Recentment, l'entitat s'ha unit a 3 nous projectes que reforcen la seva projecció nacional i internacional. Endavant, Jordi.
Per una banda, ha format part de la 8a Conferència Internacional de Transculture Exchange a Cambridge, Massachusetts, als Estats Units, una plataforma que organitza programes internacionals per fomentar la connexió entre creadors de diferents disciplines i contextos culturals. Com a resultat, podria ser que en un futur artistes emergents poguessin fer parada a Mollà, en el centre cobert. A escala nacional, l'espai ha estat seleccionat per participar en el programa Impulsa Cultura de la Fundació Catalunya Cultura, una entitat que treballa per fomentar projectes culturals viables al territori. Finalment, el centre també amplia la seva presència en el món literari després que la Institució de les Lletres Catalanes l'hagi inclòs en el mapa de residències literàries. Aquests passos confirmen a cobert com un espai de creació emergent dins del territori.
I tornem cap al Vallès Oriental, en concret a Caldes de Montbui, perquè la Vila Termal acull durant les dues primeres setmanes d'abril quatre xerrades dintre el marc de la 15a edició de la Gira de Primavera de Ciutats Defensores dels Drets Humans. Tot i que la primera xerrada va tenir lloc ahir a l'Institut Escola de Caldes de Montbui, per part de la il·lustradora i activista libanesa Nadine Feghali, ha sigut aquest matí quan s'ha oficialitzat el començament de la gira a Caldes amb una reunió tècnica i una atenció als mitjans amb el reconegut activista camerunès Sani Landan a l'Espai Jove al Toc. Així ha explicat l'activista el seu paper en aquest projecte.
Bueno, en el marco de los encuentros de ciudades defensoras de derechos humanos, estamos aquí hoy precisamente en mi caso para tratar los temas de la diversidad. En este caso pues estamos hablando más específicamente de tema de las migraciones, tema racismo, porque nos preocupa muchísimo el auge de los discursos de odio que estamos viendo cada vez más a nivel de la sociedad, la polarización política, la polarización a nivel de la sociedad. Para mí, más que enseñar, era un momento de reflexión con ellos y con ellas, y entendía que las dinámicas de hacerles reflexionar sobre cosas que seguramente quizá dan por hecho, sobre el privilegio, los privilegios que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta. Hemos trabajado muchísimos términos, como por ejemplo extranjería, inmigración.
Landan ha dut a terme primer una conferència a l'Escola Pia, on ha pogut compartir la seva visió sobre la migració i el racisme amb els alumnes de primer de batxillerat, els quals també han pogut fer preguntes i reflexionar tots plegats. Així ho ha explicat Landan.
Ha sido un momento bastante interesante, porque como digo, ha sido dinámico, porque mi objetivo era también saber qué piensan, cómo piensan, para poder hacer ese primer diagnóstico de saber hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que han sido lo más natural posible. Han ido saliendo cosas de manera natural, y a partir de las cosas que han ido saliendo, pues fuimos pues explicando cómo eran esas cosas y cómo tenían que verlas. Porque al final ese tipo de encuentros tampoco se trata de decirles a los jóvenes cómo tienen que pensar, sino darles herramientas para que crean su propio pensamiento crítico.
Aquest projecte és coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i és gestionat per la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi. Hi participen un total de 29 municipis i 8 institucions i entitats catalanes. Ja la setmana vinent hi haurà les ponències el dilluns 7 d'Anna Maria Fernández, activista mexicana, que se centrarà en la persecució a les defensores dels drets humans, les seves causes i les seves conseqüències, i el dimecres 9 serà el torn de Maria Caal, de Guatemala, que treballa per la protecció dels pobles indígenes i els seus territoris i reconeguda pel seu activisme ambiental. I aquest tema no el deixem aquí, perquè des d'Ona Codinenca hem pogut entrevistar en exclusiva a Sani Landan després de l'atenció als mitjans i li hem preguntat sobre qüestions locals que poden afectar a ciutadans de pobles com és Sant Feliu de Codines. Us deixem a continuació amb aquesta entrevista. Gracias por dedicarnos estos minutos aquí en el micrófono de Ona Codinenca. Caldes de Montbui, donde estamos ahora, es un pueblo relativamente pequeño, de 18.000 habitantes más o menos, y el pueblo de nuestra radio es aún más reducido. ¿Cuál es la situación de la población racializada, inmigrante, en esos pueblos más pequeñitos respecto, sobre todo, a las grandes ciudades? ¿Hay diferencias?
Claro. En primer lugar, tendría que saber cómo está compuesta también la sociedad, ¿no? Porque es una información que no tengo. Pero para hablar de manera general, las personas que viven, o sea, las personas racializadas que viven en los pueblos, cuando los pueblos son mucho más pequeños, hay dos cosas. Por una parte, pueden pasar desapercibidos. Y por otra parte, se puede hacer políticas que no estén orientados o pensados hacia ellos, porque evidentemente pues porque los municipios o son pequeños o por falta de recursos o simplemente por falta de interés, por voluntad política, ¿no? Entonces pueden ser personas que están en el municipio y sin más. Y desde mi punto de vista, yo soy muy partidario de las políticas municipales, ¿no? Porque a nivel municipal es donde se ve el reflejo también, de alguna manera, de la sociedad. Pues es donde realmente se debería dar ese paso, hacer políticas inclusivas, de decir, vale, pues a ver, aquí en este municipio estamos viendo que hay una minoría de personas racializadas que viven aquí, que son vecinos. No es que deba haber una política específica para esas personas, porque estaríamos pues creando guetos, ¿no? Pero primero entender cómo viven esas personas, cómo viven ellas, ¿no? Son vecinos y vecinas que están entre nosotros, cómo es su día a día. Y a partir de ahí entender si realmente les está llegando a ellos, digamos, los servicios públicos, porque muchas veces son gente que vive a las afueras de los municipios, ya sea por las condiciones económicas, los sitios donde buscan pisos y tal. A nivel de grandes ciudades es más complejo, porque si bien hay barrios que son pensados de alguna manera, donde se manda a todas estas personas, se tiende también a ver como personas disgregadas en diferentes lugares, ¿no? Por eso digo que prefiero hablar más de manera general.
¿Y crees posible que exista realmente, aquí se habla mucho de esta palabra, ¿no?, de la integración? ¿Crees que existe realmente la integración de la población migrante racializada a la sociedad catalana o española, pero en los términos de integración a que nos referimos, la gente blanca?
Claro, siempre la integración, yo hablo más de inclusión que de integración, ¿no? Porque ¿quién integra a quién? De ahí partimos, ¿no? Porque evidentemente si hay alguien que integra a otra persona, hay una asimetría. Hay una asimetría donde quieras o no hay una relación de poder, pero que hablemos de inclusión. Y si vamos a hablar de inclusión, es importante también ver desde dónde se está haciendo. Lo que se está proponiendo para esa inclusión es algo que esas personas demandan, es algo que esas personas quieren. Y también, ¿por qué no pensamos en una inclusión bidireccional? Tú has llegado, o incluso tú has nacido aquí, te has criado, pero en casa ves otras culturas. Porque yo no entiendo que desde aquí también puedo enriquecerme de tu cultura. Y ahí es donde yo hablo de la inclusión bidireccional. Al igual que yo te acojo, tú también me puedes acoger. O puedes no acoger, porque la persona ha nacido y se ha criado aquí en ese sentido, ¿no? Entonces, es entender la inclusión de una manera como bidireccional. Y saber entender también la otra persona, ¿no? Y para llegar a eso hace falta una inteligencia intercultural, que muchas veces es la que no tenemos dentro de nuestros municipios. ¿Por qué? Pues porque la gente entiende que buscar entender la cultura del otro es ceder. Y en esa relación de poder la gente tiende a decir, que se integren ellos. No, debemos entenderlo como algo bidireccional, desde mi punto de vista.
Muchos estudios demuestran que los chicos jóvenes y blancos son los que están más radicalizados hacia la derecha, sobre todo en los últimos años, y hasta ponen en duda los cimientos de las democracias, ¿no? Que democracias que sus abuelos han luchado por ellas, ¿no? y ahora los ponen en duda. ¿Por qué crees que eso pasa? ¿Por qué es esta franja de gente tan determinada?
A ver, hay que entender también que esto es histórico. Al final, la juventud, en este caso, estamos en la era de la digitalización, de las tecnologías. Si podemos decir que se hacen actividades, no se puede controlar a la juventud. Cuando un joven se mete en su habitación y tiene el móvil, no controlas lo que consume, en este caso, ¿no? Les llega muchísima información, muchísimas cosas. Yo creo en la educación para la ciudadanía y en los colegios, en los institutos, es donde se tiene que poner el foco. Para que, no para orientar el pensamiento de los jóvenes, sino para darles herramientas para que puedan pensar y para que puedan tener criterio propio. ¿Eso qué quiere decir? Que un joven que está en su cuarto con su móvil, se mete en TikTok, Si en el colegio le han dado herramienta, sabrá diferenciar un discurso que le lleve a tener una posición radical, una posición de odio. Y luego también hemos dejado a escuchar a la juventud. Directamente les juzgamos. Si vemos a un joven que se está radicalizando, hay una alarma social, no hay herramientas incluso para los propios educadores y educadoras para trabajar ese tipo de cosas, ¿no? Por eso digo que históricamente sí, siempre ha sido esa franja, ese perfil, que es la que más se ha radicalizado, también por la visión patriarcal de la sociedad, que es importante, ¿no? Porque al final, cuanto más afirmado o afirmas tu masculinidad, más posición tomas, y muchos de estos discursos vienen también de espacios como gimnasios, espacios donde hay que volver a demostrar la identidad, y esa identidad muchas veces parte de esa identidad más patriarcal, más identidad masculina que hay que mostrar, ¿no? Y esto lleva a que esa juventud, para no descolgarse de sus grupos de amigos y tal, tienen que seguir el juego hacia esto. Y es un trabajo, como digo, que debe hacer, que se debe hacer desde los centros educativos y también, por supuesto, desde la familia. Y ojo, la cuestión sería, ¿qué pasa si todo ese pensamiento viene de la familia? Porque también hay casos, ¿no?, que esos pensamientos directamente vengan de la familia. Pues en este caso, los colegios es donde se tiene que hacer ese trabajo para detectarlo y darle herramienta a ese joven, por lo menos que sea crítico con cosas que incluso puede llegar a ver en casa.
Ya la última pregunta, estás hablando con un medio de comunicación, somos muy pequeñitos, pero bueno, lo somos. ¿Qué papel crees que en todo esto que has comentado ahora, la información y el llegar a la gente, nosotros que somos muy pequeñitos y como un ayuntamiento podemos llegar más a la gente, ¿cuál crees que es nuestra función en todo esto? Los medios
de comunicación para mí tienen mucha responsabilidad. Ahora mismo, si estamos viendo también los auges de los discursos de odio, la xenofobia, la polarización dentro de la sociedad, es por lo que consumimos también a través de los medios de comunicación, ¿no? Son los que al final crean la narrativa colectiva, el pensamiento colectivo. Entonces, ahí es donde, digo muchas veces, apelo a la responsabilidad de los medios, la manera en la que transmitimos la noticia. No es lo mismo hablar de una invasión, por ejemplo, cuando alguien está sentado en el sofá de su casa y le dice que va a haber una posible invasión.
El temps.
I traiem ara el cap per la finestra per portar-vos el temps de demà dijous, en què el sol tornarà a treure el cap, però els núvols, atenció, també seguiran molestant. Comencem abans fent un repàs de les temperatures actuals, perquè tenim 10 graus a Sant Feliu de Codines, a Caldes de Montbui també 10 graus, Bigues i Riells del Fai seguim amb aquests 10 graus, i a Mollà i a Castellarsol baixem fins als 7 graus. Pel que fa a la previsió meteorològica de demà dijous, ho dividirem en dues zones. Comencem per Sant Feliu, Caldes de Montbui i Bigues i Riells del Fai, amb una jornada en què els núvols seguiran presents durant gran part del dia, però perdran molta força i deixaran espai pel sol. El cel serà força variant durant tot el dia també, i les estones de sol s'alternaran amb les de núvol. Tot i això, sembla que les poques precipitacions que hem tingut avui no es tornaran a repetir i l'estabilitat en aquest sentit serà total. El migdia serà un moment amb més sol i també el moment més càlid. En aquest punt del dia arribaran les temperatures màximes amb termòmetres a Caldes de fins a 18 graus, a Bigues i Riells de 17 durant moltes hores i Sant Feliu de 16 graus. Les mínimes tornaran a pujar i tindrem 7 graus aquesta matinada, tot i que la vinent serà molt més càlida. I continuem i acabem, com sempre, pel Moianès amb Castellarsol i amb Mollà. La jornada serà força semblant a la de les altres poblacions, amb protagonisme per l'alta nuvolositat i amb la combinació amb el sol. També per l'estabilitat que això comportarà. Els núvols seran presents durant gran part del dia, tot i que deixaran sortir el sol, sobretot cap a mitja tarda, on s'assoliran les temperatures màximes. Aquestes seran de 16 graus a Castellarsol i també a Mollà, en canvi les mínimes s'assoliran aquesta nit amb 7 graus als dos municipis, mentre que la nit vinent s'espera també que siguin molt més altes. I com cada dimecres per acabar l'Eix 59, us deixem amb una de les seccions que sabem que més esteu esperant. Us portem el 21è capítol de la secció La Ràdio i l'Escola que fan els alumnes de l'Escola Jaume Balmes de Sant Feliu. No us la perdeu!
Rialles i somriures, hem crescut junts cada dia, aprenent en cada classe, a fil de l'alegria. Som història, som futur.
Hola, som la Lia i en Niro, la primer B.
Aquesta és la primera setmana del mes d'abril.
Avui us portem una frase.
No trobaries aigua a mar.
I què vol dir?
Que et costa trobar coses que no t'hi fixes bé.
Doncs ara ja ho sabeu. Fins a la setmana que ve.
Professors i alumnes junts, una pinya, un gran lloc, celebrant aquests 50 anys, units en un sol bloc. Som història, som futur. Every party in LA, 'cause you knew that I knew that I knew that I'd be at one.
Hola, sóc el Xevi i l'Unai de segon A. Sabeu que aquesta setmana a l'escola ara us explicarem.
Aquesta setmana els alumnes de cinquè faran un treball per treballar les emocions i com gestionar-les. I divendres serà un dia de sortides. Tot cinquè se'n va d'excursió al coll de les Tenalles. Veuran moltes plantes i un paisatge molt bonic. Quan arribin a la cima, quina sortida més interessant.
També marxaran les nenes de sisè. Sabeu què faran? Tenen les jornades esportives. És una jornada esportiva que es fa al Granollers, on s'ajunten alumnes de diferents escoles per fer activitats esportives. Segur que s'ho passen superbé.
Fins aquí la nostra sessió. Com veieu, a l'escola fem coses molt interessants.
Ens veiem la pròxima setmana. Fins la propera!
Bon dia a tothom, sóc el Jordi. Els aniversaris d'aquesta setmana són de la classe d'infantil i 3 a Blanca Nieto, de la classe d'infantil i 3 la Bruna de la Fuente i l'Estel Boix, de la classe de segona A el Dylan Curiós, de la classe 5è a la Vera Mañés i l'Aleix Núñez. De la classe 5è B, la Liana Oficial. Per molts anys!
Jugar amb els llums, deixar que l'aire s'endugui tots els mals. Sempre m'atrapa la tramuntana, només amb ella em deixo anar. Desaparec com les onades.
Hola amics i amigues, nosaltres som les Raf i en Jan i volem presentar-vos la cançó que sonarà aquesta setmana a l'escola.
Es titula La Primavera i la canta Edu Esteve. Desitgem que us agradi tant com a nosaltres. Fins la propera!
quan voldré tornar.
Bon dia, oients. Som l'Iris de 5è B i la Renata. Avui us parlarem dels dies internacionals d'aquesta setmana.
El 31 de març és el dia de la Torre Eiffel. Aquesta torre es va inaugurar l'any 1889 en motiu de la Fira Internacional de l'Exposició Universal. Va ser dissenyada per l'enginyer francès Gustave Eiffel. La Torre Eiffel està feta de ferro i està a París, França. Es calcula que cada dia 7 milions de persones visiten aquest monument i es considera el quart monument més visitat.
És un dels monuments més famosos i fa 300 metres d'alçada. Cada any es destinen 50 tonelades de pintura per mantenir-la. Sabíeu que fa 41 anys es creia que era l'edifici més alt del món? Però això era abans, ara és un altre, el Burj Khalifa.
Sabíeu que volien desmuntar la Torre Eiffel 20 anys després d'haver-la construït?
Resulta que en un inici era una escultura temporal, però gràcies a l'exèrcit francès no va ser així.
La van servir per col·locar una antena i d'aquesta manera encara podem gaudir d'aquest meravellós monument. I prepareu-vos, perquè el dia 1 d'abril és el dia de les bromes.
Prepareu una broma molt graciosa per fer-li a un company.
Adeu, fins la setmana que ve!
Hola a tothom, benvinguts al programa de Ràdio Fórmula. Nosaltres som
la Jana
i jo, la Júlia. I avui us explicarem el Ramadà.
El Ramadà és un mes especial per la religió islàmica, en què t'has de llevar abans de les 5:30 per menjar i beure, i has d'acabar abans de les 5:30.
En la resta del dia no ho pots ni menjar, ni beure, etc. Quan es fa fosc, llavors és quan pots menjar. Aquest mes serveix per reflexionar, aprendre coses noves i marcar-te objectius per a tu mateix.
Aquest any va començar l'1 de març i està previst que s'acabi entre el 30 o el 31 de març. Quan s'ha acabat, fan una festa en què es troben tots en família i s'ho passen molt bé.
Finalment, la paraula de la setmana és moixaina. Moixaina és una paraula que es diu quan es fa una carícia passant la mà per la cara.
I fins aquí el programa d'avui. Espereu que l'hagueu gaudit i ens veiem la setmana que ve amb més galles que mai!
Ràdio,
escola i armes.
I fins aquí el programa d'avui. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellarsol i també per Spotify. Podeu seguir l'actualitat al moment al web d'Ona Codinenca, a la pàgina de Facebook i a la xarxa social X, als perfils d'Ona Codinenca i també el de l'Eix 59. Moltes gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip. A la redacció hi tenim en Jordi Givert, en Roger Rams, la Gemma Permanyer i qui us ha estat parlant, el Guillem Soler. Moltes gràcies i ens escoltem demà.